Meteotemps. Què tal? Bona tarda. Avui un meteotemps gelat. I és que parlarem de glaceres. El Glaceres i Glaciares 2016 del Jordi Camins. Pirineus, Alps, Antàrtida i Patagònia. El Jordi Camins no és meteoròleg. El Jordi Camins no és geòleg. El Jordi Camins és un entusiasta de tot això, fins, com es diu en català normatiu, fins a la medul·la. Jordi Camins, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
La teva feina està relacionada amb l'economia.
Sí, exactament.
Però, que veure que l'economia penja molt del canvi climàtic i penjarà més en el futur.
Sí, i a més, amb el tema de les glaceres, l'economia de les masses de gel també és important.
Clar, clar, veus, sempre li trobem
el lligam.
El lligam. Però tu ets un entusiasta de fa més de 30 anys.
Sí, 35 anys en aquest moment.
35 anys perseguint amb gairebé obsessió les glaceres, bé, com els homes del temps, la meteorologia, com els bombers, els incendis, o etcètera, no? Què t'han donat aquests 35 anys?
Bé, m'han donat uns coneixements absolutament excepcionals que a la vegada em donen l'ocasió de poder divulgar el que realment està passant en les glaceres de tot el món, i molt en especial a les glaceres dels Pirineus, que són les nostres, les que tenim properes a casa nostra, i que, a més, ens donen l'ocasió de conèixer una evolució que no s'està donant en lloc com en els Pirineus, en cap altre indret del planeta. I, per tant, ens serveix de mostra i ens serveix per ensenyar què passarà en el futur si les condicions climàtiques evolucionen tal com estan evolucionant en aquest moment, què els succeirà a les glaceres d'altres indrets del planeta.
Per què no són iguals o no és igual la nostra evolució que la d'altres?
Senzillament perquè les glaceres dels Pirineus, per les condicions de l'alçada de la carena i de la latitud on es troba, doncs estan molt al límit de les neus permanents a l'estiu i, per tant, estan rebent un impacte molt més important que les glaceres d'altres indrets del planeta, doncs, sobre l'escalfament que estem tenint. I, per tant, serem testimonis amb una única generació, la nostra, des del darrer moment.
La nostra vols dir la teva i la meva?
La teva i la meva.
D'acord.
La teva i la meva, si tenim una mica de salut.
Això mateix.
Des de l'any 1985, en què va acabar el darrer període d'estabilització de les glaceres, o sigui, un nou inici del retrocés, fins al moment en què s'extingiran totalment, aproximadament entre els anys 2040 i 2050, amb les condicions climàtiques actuals. I això és un fet que no es dona enlloc més.
Uh-huh. Per tant, per entendre'ns, ens queden uns 25-30 anys de veure aquesta extinció total de les glaceres.
Sí, exactament. Hi ha un retrocés molt contundent des de l'any 1985, que s'ha accentuat molt més a partir de l'any 2003. I bé, l'inventari que jo vaig fer entre l'any 1982 i 1985, hi havia 93 aparells glacials als Pirineus, entre glaceres i congestes de gel glacial, i en aquests moments estem amb 54. Vol dir que aquest 42% que ja ha desaparegut, doncs ja és, no existeix, i les demés doncs segueixen el mateix curs, fins que els càlculs que jo tinc fets és que el 2040 no hi haurà cap glacera activa, només congestes de gel, i en 10 anys més hauria de desaparèixer tot el gel que resti en els Pirineus en aquell moment.
Jordi, tu ets una persona que a més, amb les teves dades t'has convertit com a gairebé única a nivell dels Pirineus, amb els teus estudis, és a dir, una persona que no hi ets ficada en un organisme científic X i que t'has dedicat professionalment, sinó que ho has fet perquè tu ho senties, perquè tu t'agradava, però ho has fet d'una manera tan brutalment bona que organismes, institucions, etc., evidentment fan servir tot el teu material, totes les teves dades per posar en evidència aquest problema.
Sí, certament. jo m'he interessat aquest tema des de molt petit, des de nen i doncs, coneixia per mitjà de llibres, per mitjà, bé, en aquella època que no existia internet, per mitjà de llibres, sí, sí. Doncs, coneixia glaceres de tot el món, però dels Pirineus realment mai havia trobat documentació i llavors vaig prendre la decisió de que quan pogués, quan tingués una certa independència econòmica, intentaria fer l'inventari actualitzat d'aquestes glaceres i seguir-ne l'evolució. I això és el que he fet, realment doncs, el Pirineu pràcticament amb l'extensió amb què ho faig jo a tots els aparells glacials no hi ha ningú més que ho faci.
Per això t'ho deia.
I bé, doncs sí, gràcies a això doncs, m'han convidat a formar part del grup d'experts del canvi climàtic a Catalunya.
Sí, senyor.
Doncs gràcies a això estic en col·laboració amb universitats de Suïssa, per exemple, amb webs divulgatives i doncs participo.
Vaja, que t'has convertit en un científic de primera línia.
Bé,
evidentment,
sí,
o sigui, jo... un self-made del món de les glaceres.
Com que és molt difícil de classificar què sóc, jo m'he classificat com a observador glaciòleg.
D'acord.
I aquesta és la manera que tothom em coneix una mica, observador del que realment passa. I sobretot crec que el que és important de tot això és divulgar-ho a la gent, que la gent ho conegui i que la gent ho vegi. I com molt bé tu deies, doncs no formo part de cap organisme i per tant el cost de tots aquests estudis, el cost de tot aquest seguiment surt
de la
meva butxaca i l'intento doncs d'alguna manera compensar una mica amb la publicació de llibres, amb les conferències, exposicions fotogràfiques, on realment veiem ja que la gent està molt conscienciada amb el tema del canvi climàtic i que les glaceres en són un indicador indiscutible i que d'alguna manera potser el que sorprèn és la contundència amb què sobre les glaceres està afectant aquest canvi climàtic. No tant el fet que tothom doncs, el coneix, sinó la contundència real que es produeix.
Has dit diversos llibres, obres, publicacions, etc, etc, i ens has portat l'última criatura de la teva saga.
Sí.
Que és el Glaceres Glaciares 2016. Què hi trobarem en aquest llibre?
Bé, és un...
És
un butlletí.
És un butlletí, sí.
Sí, és un butlletí que, en definitiva, el que he volgut fer és agafar totes les observacions que vaig fer l'any 2015, evidentment fent-ne un resum de totes aquestes observacions, i comparar-les amb observacions d'anys anteriors i amb fotografies d'anys anteriors perquè la gent, de manera visual, pugui realment apreciar com és aquest canvi en 10, en 15, en 25 anys. Ho he fet amb 4 glaceres dels Pirineus, amb 7 glaceres dels Alps. L'any passat vaig estar a l'Antàrtida i també doncs, poso una miqueta les meves conclusions sobre aquesta expedició a l'Antàrtida. I, lògicament, si estem a l'Antàrtida no podem deixar d'anar als camps de gels patagònics que estan allà mateix i també jo, doncs, hi ha imatges i algun breu resum del camp de gel patagònic.
Quines sensacions vas tenir a l'Antàrtida i a la zona de Patagònia?
Bé, jo diria a la Patagònia en si, crec que diria que el gel de les glaceres patagòniques és el més bonic del món, pels seus colors, i realment tens la sort de coincidir amb uns dies de cel blau i amb una lluminositat doncs, que sigui bona. No? Crida l'atenció que algunes glaceres amb molt poc espai de diferència d'espai de l'una a l'altra realment estan en una regressió molt contundent, com per exemple la Uppsala, que en aquest moment està en un retrocés d'uns 200 metres anyals de retrocés de la llengua, que és una exageració. I, en canvi, altres glaceres molt properes, com el Perito Moreno, per exemple, resisteix força bé doncs, a la incidència de l'escalfament i, com sabem, aquest any encara ha estat capaç de generar aquella arcada famosa que després el front s'ensorra, es trenca. Clar, ens fixem molt en què realment es trenca, no? Però és que, esclar, per trencar-se s'ha de formar.
Clar.
I és important doncs, que encara tingui la força per arribar al límit d'extensió mateix que tenia fa molts anys i es continuï formant, no? Aquesta és la impressió una mica del camp de gel patagònic sud. L'Antàrtida, hi ha moltes discrepàncies amb quan vosaltres ho heu comentat en programes anteriors que jo us he escoltat.
Sí.
Jo el que he volgut fer a l'Antàrtida fonamentalment...
Sí, perquè situem-ho, l'Àrtic, el Pol Nord, s'està desfent literalment a una marxa forçada realment espectacular, però l'Antàrtida sembla que potser sí la costa va menys, però la zona central sembla que s'està refredant i que, per tant, no hi és.
Sí, jo et diria que potser la diferència principal que hi ha entre l'Àrtic i l'Antàrtida, lògicament, és que l'Àrtic fonamentalment és banquisa, Per tant, és gel marí amb molt poc gruix que genera cada hivern i que, per tant, doncs, es fon a l'estiu i realment doncs, aquesta fosa és important. Cada any s'incrementa, més ben dit, queda més reduïda la zona on ens queda banquisa, o sigui, aigua de mar congelada. I cert també que les zones doncs, de Groenlàndia, de Noruega, les glaceres s'estan fonent de manera important. De la mateixa manera que ho fan als Alps, a l'Himalaia, als Andes, direm, a la resta del món. L'Antàrtida, a diferència de l'Àrtic, és el contrari, o sigui, és un continent envoltat d'aigua. I, per tant, això fa que el gel glacial tingui un assentament molt ferm sobre el continent. La costa, he volgut veure la costa precisament perquè aquí és on hi han les diferències i les discrepàncies. Realment, el que sí que està molt clar és que les plataformes de gel, no la banquisa, sinó les plataformes de gel, que són gel glacial de glaceres que s'introdueix a l'interior del mar, estan d'alguna manera col·lapsant. Mentre que si observem les glaceres que estan sobre terra ferma, però a la mateixa costa, realment fins al límit de la costa les imatges ens mostren que el gel glacial s'està formant a cota zero. Per tant, això seria compatible amb que l'aigua del mar doncs, pateix un escalfament, que això ens ho diran les dades d'aquí, amb el pas del temps, de les observacions...
Aquest
escalfament del mar el que està fent és degradar les llengües de gel quan estan en contacte amb el mar, però en canvi sobre el continent la temperatura atmosfèrica de l'aire no ha pujat o no deu haver pujat el suficient com perquè es deteriori. Per tant, les glaceres tenen capacitat de formar-se encara a mateix nivell del mar. I això entenc que és important que sigui així. No? I realment aquesta és la gran diferència que es produeix i la conclusió visual després de recórrer molts quilòmetres de costa i veure diferents glaceres. No? El centre del continent, com probablement deies tu, que és un lloc sec, curiosament, no? Molt poca precipitació, és gairebé un desert.
Sí, un desert pel que fa a precipitació.
Probablement el que fa és que aquest mateix escalfament de l'aigua del mar hi hagi una mica més d'evaporació i, per tant, potser al centre del continent es produeix un increment de precipitació que fins ara no hi era i que, com sabem, el gel glacial es forma a partir de la precipitació de neu i les temperatures són doncs, clarament negatives durant tot l'any, fa que centímetre a centímetre al centre del continent doncs, vagi creixent aquest gruix de gel. Ara fa poc parlava amb uns científics suïssos que hi van estar en una expedició que em comentaven que el gruix màxim que han mesurat de l'Antàrtida de gel en aquest moment és de 4.776 metres de gruix.
Corai!
O sigui, el gruix de gel és el mateix que des de nivell del mar fins al cim del Mont Blanc, el cim caram, més alt d'Europa. Aquest és el gruix màxim que s'ha mesurat... que es té constància, doncs, en aquest
4.776.
Exactament.
Carai.
Aquesta és una mesura molt...
Sí, molt fina i molt d'última hora.
Sí, al lloc on ho han pogut fer.
Bé, t'agraeixo que la facis pública aquí al Meteo Mauri, perquè m'imagino que, bé, no cada dia es va mesurar el gruix del gel antàrtic amb precisió.
No, està a través dels satèl·lits, lògicament.
Està clar.
Elements en els que jo, doncs, no hi tinc accés, com és molt lògic,
Jordi Camins, observador, glaciòleg, Glaceres i Glaciares 2016, aquest últim butlletí amb aquesta actualització de Pirineus, Alps, Antàrtida i la Patagònia, però a més autor de diversos llibres i persona consultada sovint per institucions, consultada pels organismes doncs, que vetllen pel canvi climàtic a nivell de Catalunya i, com molt bé has dit, en contacte amb d'altres col·laboradors i científics del planeta que esteu bojos pels gels del nostre planeta.
Si em permets només un segon, jo diria que és important que l'Antàrtida... realment el continent es mantingui el gel ferm i que realment el gel de l'interior no s'estigui fonent. Pensem que són 14 milions de quilòmetres quadrats de gel glacial, de superfície de gel glacial, que això és una vegada i mitja a Europa i és més o menys el 50% del continent africà. Per tant, aquest efecte albedo doncs, que fa el gel, que reflecteix una altra vegada cap a l'espai la radiació solar... durant els 6 mesos en què hi fa sol a l'Antàrtida, doncs crec que segueix sent important, és molt important perquè encara no se'ns acceleri més doncs, aquest escalfament que s'està produint en el planeta. No?
Perfecte. Doncs amb aquesta sentència 100% climàtica Jordi Camins, moltíssimes gràcies, com sempre, i com sempre tens les portes obertes per portar-nos novetats, l'evolució de tot plegat i qüestions com les que ens has explicat. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, gràcies a tu i a tots els oients que ens escolten.
El concurs.
Pregunta, Jordi Camins, geòleg. Premi, dos llibres de Jordi Camins. Un, Glaceres i glaciars 2016, i l'altre, Los 100 últimos glaciares del sur d'Europa, Pirineos, Picos d'Europa, Sierra Nevada i Apeninos. De la setmana passada, la pregunta. Un dels assassinats en la novel·la del Sebastià és un meteoròleg de nom semblant a un servidor, Francesc Mauri. Com se'n diu? Resposta. Bé, com se'n deia? Perquè està mort. Resposta. Maurici. Premi. Llibre on mai no creix l'herba, de Sebastià Benassà. Guanyadora, Èlia, el buquer de Sant Hipòlit de Voltregà.